A Ràdio Estel, temps de benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, és gran ser gran. És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, salut per tothom. Estan escoltant Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Com cada programa, ens disposem a parlar de vostès, de la salut de les persones grans. La nostra intenció és que els propers 30 minuts els puguin resultar interessants i a la vegada útils a l'hora de buscar, triar o trobar una residència. Com sempre, avui tenim el programa ple d'informació, entrevistes i consells del món de la tercera edat. Començarem amb el tema del dia, que el seguirà l'entrevista, finalitzant en la borsa de treball i la consulta del treballador social, un temps dedicat per complet a les persones grans. L'equip del programa, les vies de so, Jordi Carretero, a la direcció, Josep de Martí, que avui per motius d'agenda no pot estar amb nosaltres. A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, en Carles Reixac. Bona tarda, Carles, benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. Abans de començar, escoltem un consell.
La hipoacúsia o sordesa és un problema que afecta major o menor gravetat a més de 7 de cada 10 persones més grans de 70 anys. En la major part dels casos existeixen remeis que poden ajudar a sentir millor. Per desgràcia, però, hi ha molta gent que viuen amb la sordesa sense fer-hi res. Per això, si et diuen que poses la ràdio molt forta o t'han de repetir les coses, consulta amb el teu metge i no dubtis en demanar informació en algun centre auditiu que tinguis proper a casa.
Avui és Gran Ser Gran, entrevistarem la responsable del programa de Gent Gran de les Càritas Diocesana de Barcelona. Ens explicarà les accions que duen a terme i les problemàtiques socials amb les que es troba. Ens presenta la convidada d'avui, el senyor Carles Reixac, que és gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social especialista en dependència i gent gran. Bona tarda i endavant, Jordi, com vulguis. Carles.
Bona tarda, Marc. Bona tarda a tothom. Avui comencem parlant d'un tema que em sembla que és molt interessant i és que tu sabies, Marc, tu quin penses que és una de les coses que més té en compte alguna persona quan busca una residència?
Home, jo crec que són moltes coses, però sobretot que estigui bé, que el cuidin, que si és català que l'entenguin.
Doncs, a part d'això que dius que és importantíssim, hi ha un altre tema fonamental, el preu.
Ah.
El preu és també una cosa que s'ha de mirar, i més quan són places privades. Doncs ara el vull parlar-ne perquè d'aquí poques setmanes a InfoResidències farem públic un informe de preus de residències durant aquest 2021. I tu sabies quin és el preu mig de les residències associades a InfoResidències que han publicat el preu a Catalunya? És a dir, quin és el preu mig de plaça privat a Catalunya?
2.500 euros?
1.884. És la mitjana entre habitacions de tot Catalunya...
Estem parlant de privades, eh?
De privades, sense IVA. Doncs aquí, però, hem de tenir en compte alguns factors, com per exemple que s'inclou a una residència i també tenim en compte on està ubicada. El que hem dit això del preu mitjà, per exemple, pot pujar aquest preu mitjà, que és un mitjà de tot Catalunya,
sí,
si, per exemple, és una habitació individual al centre de Barcelona. Aquí hi haurà un augment de preu, clar. Diem sempre que són mitges.
Sí.
Però aquest informe de preus que farem públic en unes setmanes és molt bo per saber una miqueta per on van els trets. Perquè, com diem, no és igual un al centre de Barcelona que, per exemple, un al centre de Salt, a Girona. El preu canviarà...
Vols dir que en un poble sempre més econòmic, no?
Exactament, molt probablement.
Clar.
La pregunta és, hem dit ja el preu mig de... que té la plaça de residència a Catalunya, la pregunta és, l'altra és, saps quin és el preu més o menys que busca la gent quan busca InfoResidències? Quin és el preu mig?
Home, jo crec que quan busquen, depèn de les possibilitats de la persona, doncs el més baix.
Doncs...
1.500 euros o...?
Doncs en el cas de Catalunya, el bo que tenim és que no, som molt conscients de quina és la realitat i sembla que som conscients de que el preu mig pot ser 1.800 i, per tant, ja estem buscant una residència al voltant del 1.865.
Ah, molt bé, molt bé. Així, molt bé,
home. I en futurs programes que també podem parlar és quin és el perfil de persona que busca residència, quina edat té.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs avui tenim amb nosaltres a la Carme Gargallo, que és la responsable del programa de gent gran de Càritas de Barcelona. I el que volem parlar sobre ella és aquests programes centrats en la gent gran, com han tingut lloc aquests últims mesos, sobretot des del tema de la pandèmia. Bona tarda, Carme.
Hola, bona tarda, Carles. Bona tarda.
Bona tarda.
Recordem que fa un any llarg vas venir al programa ja i de fet vam estar parlant sobre aquests programes que feu des de Càritas i a més un dels programes que vam parlar era del programa Recibol, que era de voluntariats en residències. Però el que avui volem centrar-nos és que ens expliquis que tenint en compte l'alta incidència de Covid en la gent gran, quines mesures heu pres des de Càritas per intentar, podríem dir, preservar la salut de les persones grans que teniu a Càritas?
Mira, nosaltres, quan va començar la pandèmia, el primer que vam fer va ser intentar aconseguir EPIs per totes les persones grans que vivien a casa, sobretot els que estaven sols. I després vam aconseguir... a les que estaven soles i que no tenien família a prop, que tinguessin el servei d'ajuda a la llar, que continuessin podent-lo tenir els que ho necessitaven. També hi havia persones que van decidir que en aquell moment els hi suposava rebre una persona a casa que es mogués amb transport públic, doncs els hi produïa por i es van retenir alguns serveis, però si es van poder fer, les persones que ho necessitaven es continuaven fent. Després, també en aquell moment es va posar en marxa tot de voluntariat sobretot jove i adult, per portar menjar o baixar la brossa o anar a fer algun encàrrec de les persones grans que no tenien altres possibilitats. Això és el primeríssim que vam fer, a part doncs, de trucar-los molt perquè se sentissin més tranquils i una mica per anar-los informant i veure com se sentien. No? Això és el primer que vàrem fer nosaltres. Lligat a això, clar, hi havia molts dels projectes que nosaltres fem que van quedar aturats, sobretot tot el que és voluntariat en residències o el tipus d'activitats grupals que nosaltres realitzem setmanalment. Tot això va quedar estroncat des del primer dia. Va haver-hi un moment que vam pensar... perquè la gent gran el que ens deia és que no arribaven, no s'adreçaven, no feien demandes a Càritas, però ni amb altres, ni a l'administració pública, ni a altres entitats, ho hem compartit, que no arribaven les persones grans a fer demandes de coses. El tema era que les persones grans, per sort, elles continuaven cobrant la pensió, les persones que ja ho cobren, que són la majoria, doncs el que eren necessitats bàsiques, com ara aliments, o sobretot aliments o habitatge, ho tenien cobert o mal cobert, igual que abans de la pandèmia. Per la qual cosa la necessitat bàsica no ens va arribar.
Clar, és a dir, el que jo ara em pregunto és... Hi va haver un moment de la pandèmia, que tots sabem, el Marc, jo i tothom, que en els mesos de març i abril era com una gran allau de que no sabíem ben bé què era això, ens donaven indicacions d'aïllament total. Clar, la pregunta és, com la gent gran, per exemple, que teniu vosaltres amb els vostres programes, com la gent gran, per exemple, que tenia por, anava a comprar? Ho feien tot a través dels voluntaris?
Sí, sí. Nosaltres, a veure, el primer era quan anàvem trucant a les persones en quina situació es trobaven, els hi preguntàvem que si tenien algun familiar que els pogués ajudar o si tenia algun veí que pogués ajudar-lo, i si és que no tenia relació amb cap veí, si es veia capaç de demanar ajuda, i si no, si deien no, és que no tinc cap familiar, no tinc cap veí que pugui ajudar, nosaltres enviàvem, fèiem voluntariat, que els hi anaven a comprar, però els hi deixaven a la porta de casa, vull dir, no entraven al domicili.
No hi havia contacte.
No hi havia contacte. Aquests eren el primer que nosaltres vam fer, vull dir, que aturar tot això, intentar que la persona gran estigués el més ben atesa a casa. El que passa que, clar, hi ha tota la por que comportava això, d'aquesta solitud que ja abans ja hi existia, no? La solitud no volguda, aquesta que estem treballant tant, i que s'agreujava amb la por no només d'ell, sinó de la por de que els hi podia passar a les persones que estimen, no? Doncs a la seva família, que vivia aquí o que vivia fora, o als seus amics, si és que en tenien, o, no? Vull dir, aquesta por de que podia passar als altres i se li passava amb ell, com superar-ho tot.
Clar. No? I a més, és el que diem, és que vull recalcar el factor aquest de la solitud, perquè em penso que és el factor, és a dir, en majúscules, el fet de que, clar, molta gent viu sola. Si la gent que venia a casa com a voluntari, o quan, per exemple, que en parlarem, sortien fora de casa a un programa de Càritas que fos grupal, no ho podien fer.
Exacte, vull dir, tot el voluntariat grupal, vull dir, o individual d'anar a residències a veure persones que no tenen família o no tenen xarxa, tot això va quedar tallat. I les grupals, diguéssim, les activitats que nosaltres tenim, que són els cremats de vida, que n'hi ha molts a moltes parròquies, que tampoc es van fer, no? Pues clar, el tema de la solitud, que a vegades, clar, no és només la solitud que se senta, sinó perquè una vegada la persona és la que... És únic, la persona sola és la que ha de saber la solitud a nivell de qualitat d'aquesta sentir-se sol. A vegades hi ha persones que tenen família o persones estan en una residència, vull dir que no estan soles, però se senten soles. Vull dir, és una cosa molt personal. Aquesta qualitat d'acompanyament és el que es treballa, no? Però, clar, en aquest moment de la Covid encara es va accentuar molt més.
I les activitats que fèieu a nivell grupal les heu pogut reactivar?
Les activitats van molt, molt, molt lentes. Primer, tot el que és residències doncs, estan anant molt lent. Hi ha residències que en aquest moment encara no permeten entrar el voluntari a la residència. Altres que van a buscar el voluntari per donar una volta i els baixen al carrer i el voluntari dona la volta pel carrer. Poquíssimes deixen entrar. I el voluntariat grupal... Algunes parròquies se'n comencen a atrevir a fer alguna activitat, però aquí sí que ens trobem entre que hi ha una forta por per part de les persones grans, moltes d'elles ja estan vacunades, però aquí ens trobem també que hi ha tot el voluntariat més jove, que encara alguns no estan vacunats del tot i també tenen por. Per la qual cosa, el 100% no s'ha posat en marxa, eh? Vull dir, algun grup sí. A Badalona hi ha uns quants grups que funcionen, a la zona de Sant Andreu i Sant Pacià doncs, també, però va molt lent. Encara hi ha molta por.
De totes maneres, ja teniu alguna cosa prevista de cara a l'estiu?
Mira, de cara a l'estiu vam voler organitzar un casal, vull dir, no marxar de fora de Barcelona, com havíem fet molts anys, sinó de fer alguna activitat, i vam preguntar a les persones grans si s'apuntarien, els voluntaris, si es veurien capaços de poder fer l'activitat, i es va decidir que no es feia, perquè no hi havia suficient persones que volguessin, que es veiessin amb forces i amb ganes de fer-ho aquest any. Vull dir que tenim ja pensat per l'any que ve i tornar a poder fer activitats més grupals de cara al curs. Vull dir, ara estem planificant el curs del 2022 i nosaltres posem ja totes les activitats grupals i tot això ho estem ja treballant. Però aquest any no és possible.
Aquestes persones que estem parlant avui, que han estat soles vivint potser un any llarg, sense acompanyament, poden tenir problemes psicològics. Càritas té alguna cosa prevista?
Sí, mira, nosaltres, una de les coses que vam fer el mes de juny, juliol de l'any passat, vam fer una enquesta a totes les persones que nosaltres atenem, acompanyem des de Càritas. Pues entre l'enquesta que nosaltres els hi feien, que era una enquesta telefònica, una mica era per conèixer més bé la situació que es trobava, si tenia relació amb els veïns, si se sentia, tenia família que l'atengués, i després també els hi preguntaven si coneixien els recursos, si tenien contacte amb el centre de salut, si tenien contacte amb serveis socials, si coneixien llei de dependència. I després nosaltres teníem una sèrie de preguntes de quines coses els hi agradaria, si aquesta situació s'allargava, de quina manera els podíem ajudar, no? Bueno, doncs van sortir uns quants serveis, entre altres els hi preguntàvem també quin estat d'ànim tenien, si se sentien molt sols. Altres, que, bueno, tampoc era... Era preguntar-li, però és que en les converses aquestes coses ja sortien, clar, que posaven a plorar i tal. Però nosaltres tenim psicòlegs, i que, bueno, nosaltres funcionem per equips territorials, i el que feia, quan hi havia aquesta situació, el connectàvem amb el servei, amb el territori, i dèiem, mira, escolta, aquesta persona la veiem molt desanimada o ha tingut la mort d'un familiar proper i està molt així. I aquí es posava en contacte a fer-se el servei més de caire psicològic.
Molt bé.
Però a part d'això, pues, una mica els hi preguntàvem si els agradaria rebre cartes, si volien que unes persones que els truquessin setmanalment, si volien rebre material per fer exercicis de memòria a casa o exercicis físics, pautes d'exercicis físics, si els agradaria que els que tenien mòbil, sí, perquè no tothom té mòbil o tauleta, si els agradaria que algú els hi vingués a ensenyar.
Jo, Carme, el que et volia fer és una última pregunta, però abans et volia fer una altra pregunta més breu, que és, si algú volgués participar com a voluntari al programa de gent gran de Càritas, a quin telèfon hauria de trucar, com hauria de contactar-vos? I l'altre és, si alguna persona gran us vol contactar per demanar ajuda o consell, com hauria de fer?
Sí, a veure, han de posar-se en contacte amb Càritas, i a veure si et diria els números de telèfons de les centrals. Després ells ja et dirien,
vale,
depèn del lloc on te visquis, ells t'adrecen en el servei que et correspongui.
Clar.
Jo ara el telèfon, per exemple, de la central,
sí,
és el 93,
sí,
344 16 50. Aquest número de...
Sí, digues.
T'ho torno a repetir. 93 344 16 50. I en aquí t'informaran, depèn d'on visquis, de quin equip territorial has d'anar, i ara posar-te en contacte, i també, si vols ser voluntari, pues, aquí també et posaran en contacte amb l'àrea de voluntariat, i aquí ja t'explicaran, doncs, de quina manera pots col·laborar. Pues, també hi ha unes formacions explicant què és Càritas, amb quins serveis, a quin voluntariat es pot fer, i nosaltres el que també garantim és una formació continuada.
Perquè... Perfecte.
Fer voluntariat i amb gent gran no, vull dir, és una cosa que també n'has de saber i n'has d'aprendre, has de saber treballar en equip, has d'aprendre tècniques de poder fer alguna activitat en concret i tot això.
Doncs, Carme, t'agraïm moltíssim el teu temps i esperem que d'aquí poc temps ja pugueu anar reactivant tots els programes amb la normalitat i que s'hi apunti molta gent i pugueu fer molt de bé. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I adéu, bona tarda.
Adéu, adéu.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs al començar el programa fèiem menció a aquest informe de preus que InfoResidències publicarem d'aquí poc, del,
sí,
preu mig de residències a Catalunya en funció d'aquests centres que estan associats a InfoResidències i que publiquen els preus. Doncs clar, tot això fa que a Catalunya hi hagin moltes places de residència, faci falta molt de personal i també les residències poden publicar seves ofertes de feina en inforesidències. I en tenim de molt variades, perquè, per exemple, si comencem a la província de Barcelona, podem comentar que busquen un fisioterapeuta, la residència Los Tilos a Barcelona, també la residència Nin a Barcelona i la Fundació Aymari Puig a Lleida. Per altra banda, si vols treballar, que també és importantíssim, ho diem cada setmana, dintre de la cuina d'una residència fent el menjar per la gent que hi viu, busquen personal de cuina a la residència Arcoiris a Barcelona i també a Ronda del Residencial a Barcelona. Per altra banda, un perfil també últimament molt demandat i molt buscat és el terapeuta ocupacional i en busquen actualment la residència Mas d'Anglí a Barcelona i la residència La Vall a Santa Eulàlia de Ronçana. Per últim, també busquen un terapeuta la residència Les Oliveres a Cervelló. Si t'agrada més anar, podem dir, al teu aire per fer una funció bàsica com és la neteja, en la qual la persona va netejant i desinfectant el seu aire amb un programa, però no està com a tal amb el resident, sinó simplement va seguint un programari d'habitacions per netejar. Busquen personal de neteja a la llar de Bisalfou, a Sant Antoni de Vilamajor, i a la residència Sant Agustí, a Olesa de Montserrat, i a la residència Religioses Angèliques a Barcelona. Per últim, també podem dir que si vols treballar com a gerocultor o gerocultora, ja comença a ser una mica com en diem-lo dels infermers, que pots tirar un currículum a qualsevol lloc i tens formació, que demà en parlarem de la formació de les auxiliars, demà parlarem de quins són els requisits per poder treballar en una residència com a gerocultor i què t'esperen quan a sous. Doncs si vols treballar com a gerocultor o gerocultora, ho pots fer a Barcelona, a la residència Sanitas Consell de Cent, també a la residència Sant Josep Oriol de Terrassa, també a la residència Torre Marina de Castelldefels i també pots treballar, si vols, com a gerocultor a Gavà, a la residència Gavà Centre. Per últim, no tot és Barcelona província, ni molt menys, per tant podem dir que si vius a Tarragona, a un poble que es diu Llorenç del Penedès, busquen un infermer o infermera i a Lleida, a la població de Verdú, a la residència Mare Marcelina, estan buscant també personal de neteja.
Consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta portem una pregunta molt curiosa i és que ens la fa en Joan i ens diu: hem trobat una residència per la mare que ens agrada, però no la podem pagar del tot perquè ens falten uns diners. Ens aconselleu la hipoteca inversa? Doncs bé, Joan, bona tarda. Tot dependrà, penso jo, del punt, sota el meu punt de vista, d'on estigui el pis o casa de la teva mare. Si està en una capital de província o una gran ciutat, sí que és una opció, però si està en un poble petit, a prop de mitjanes ciutats o lluny, la cosa es complica. Com deies, la hipoteca inversa, Joan, és una, jo penso que és una molt bona opció, però no oblidis tampoc que hi ha altres com la de Pensium, que un cop aquí hem portat el tema Pensium, que és, per resumir-ho molt, molt ràpidament, el fet que ells et paguen uns diners per avançat i s'encarregarien de llogar el pis i també reformar-lo si cal, amb la condició de que un cop la persona hagi mort i es recuperin els seus diners amb els lloguers continuats, et tornen el pis a tu com a hereu o els fills i, per tant, aquesta acaba la relació i vosaltres no perdeu mai el pis. Dit això, tornem a la hipoteca inversa. Si t'hi fixes, els bancs tampoc l'anuncien massa. No fan molta propaganda. No. Però per què? Doncs, en primer lloc, les entitats temen que una vegada els titulars de l'habitatge et morin, hagin de quedar-se amb l'immoble si els seus hereus no paguen. I han lluitat molt els bancs per desfer-se del tema del totxo, que no en volen molt, que estiguin a estoc perquè els perjudica, però això afecta el seu balanç. A més, consideren que és un producte bastant litigiós, és a dir, que augmenta els judicis i demandes. Per què? Ja que si el client, és a dir, ells fan hipoteca inversa, el banc la fa, i després, pel que sigui, l'usuari qui la rep mor d'hora, representa que els bancs es queden amb un pis pels quals han pagat només un any a la persona. Llavors, als fills això no els agrada i llavors demanden.
Esclar.
I per últim, és el fet de que Espanya és un país de compradors. Què vol dir això? Que la gent compra un pis, una casa el té tota la vida, i desfer-se'n quan arriba, diguem, quan es fan grans per poder passar a pagar una residència no agrada. Per tant, és a dir, entre que no és un producte que agradi molt als bancs perquè tenen problemes i que la gent tampoc li agrada massa, fa que no es doni molt a conèixer. Sí que un argument, a més, important, que penso que és bàsic, he trobat una notícia del diari Economista que diu que de mitjana els bancs paguen per una vivenda com a hipoteca inversa uns 300 euros al mes. Vale? Si tenim en compte, si de mitjana posava la notícia, si tenim en compte, com parlàvem, que l'esperança de vida d'una persona és d'uns 83 anys i que més o menys fan la hipoteca a partir dels 70 anys o així, clar, el que acaben retornant és més o menys un 18%, un 20% del valor del pis.
Clar, i poc et soluciona, potser.
Poc et soluciona, aquest... i a més, clar, és a dir, el problema és aquest, que llavors et trobes que t'han pagat molt poc per un valor del pis que després ells es queden i que tampoc volen al final. Per tant, jo et dic que tinguis en compte més opcions i també que no oblidis mai el tema que la teva mare és gran i té dependència, sempre l'opció principal és tramitar la llei de dependència i també veure quines ajudes més poden haver-hi.
Molt bé, doncs, Carles, ens veiem al proper programa.
Fins demà.
Fins aquí És Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i ens agradaria poder comptar amb vostès amb el proper programa. Siguin feliços. Adéu.